Què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig. Estic començant una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dimecres, 8 de juliol, i estàs al 101.6 de la FM. Des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. Encetarem el nostre programa parlant de les retribucions que l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat per als membres de la Corporació Municipal, que ja s'ha donat llum verda al funcionament del nou consistori. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, passarà pels nostres micròfons per a contar-nos ella mateixa quins són els criteris que s'han seguit per tal de fer les diferents distribucions. També te contarem l'última hora sobre la nit en vela que se celebrarà aquest divendres i que farà que durant 7 hores Cultura i Comerç s'agarren de la mà en aquest important esdeveniment benicarlando. A Vinaròs, des de la regidoria de govern obert, s'ha decidit publicar les agendes dels membres de l'equip de govern com a mesura de transparència. El seu regidor, Hugo Romero, ens contarà com poden consultar-les. Ja la segona part del nostre programa, la regidora d'Hisenda i Ocupació a l'Ajuntament de Vinaròs, Maria Cano, ens explicarà els requisits que cal tindre per tal de poder accedir al taller de formació Vinaròs Dinàmic, i també estarem a Sant Mateu, que aquest cap de setmana es retroba amb el passat, amb l'esdeveniment Sant Mateu Medieval. Estarà amb nosaltres Anna Besaldú, alcaldessa de la localitat, per a donar-nos a conèixer tota la programació que s'ha dissenyat. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El ple de Benicarló aprova el funcionament intern de l'Ajuntament i les retribucions dels regidors, que suposaran un 9% menys de despesa que en els últims mesos de l'anterior legislatura. S'ha fixat un únic càrrec amb dedicació exclusiva, que serà el de l'alcaldessa, i 10 càrrecs amb dedicacions parcials que van des dels 60 fins a les 105 hores mensuals. El Partit Popular es va abstindre i Ciutadans va votar a favor. Un espectacle musical amb 25 bateries tancarà la tercera edició de la Nit en Vela a Benicarló el proper divendres 10 de juliol. Les més de 7 hores de teatre, música, dansa i circ es completaran amb l'obertura dels edificis culturals de la ciutat i una àmplia oferta comercial. Tot a punt per acollir l'Electrosplash 2015 Beyond the Music a Vinaròs. Del 10 al 12 de juliol, el passeig Fora Forat es converteix en escenari d'aquest festival diurn de música electrònica. Per cert, l'Ajuntament de Vinaròs dona al Casal Jove els 40 abonaments per al festival Electrosplash dels que disposen. Els interessats poden inscriure's al Casal Jove i figura com a requisit ser major de 18 anys i estar empadronat a la ciutat. I successos, tragèdia a les nostres comarques a la carretera. El famós trompetista benicarlando i informàtic Paco Albiol mor en un accident de trànsit a Traiguera. Paco era membre del conegut grup de música Pepet i Marieta i fill del recuperador de Dolçaina, Ximo Albiol. L'Ajuntament de Benicarló ha emès un comunicat de condol. Al sinistre també ha mort una veïna de Sant Mateu. Les 12:33 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 27 graus i la màxima es situa al voltant dels 27,8. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 24,8 i una màxima en aquests moments de 28,3 graus. Mentre que a Peníscola la càmera situada al Gran Hotel enregistra una mínima de 24,1 i una màxima en aquests moments de 28,4. Finalment a Morella han tingut una mínima de 18,2 i una màxima en l'actualitat de 23,7 graus. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous a la zona costanera que tinguéssim el cel amb núvols baixos que desapareixeran cap a migdia. Les temperatures màximes seran inferiors a les dels darrers dies, no superant els 29 graus, tot i que continua l'avís per onada de calor. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel completament assolellat i temperatures que està previst no sobrepassen els 29 graus. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola. Us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant, que al llarg de tot el matí està previst tinguent més activitat. De fet, hi ha desviaments a través d'una glorieta provisional. Molta cura també a la CB125 a Morella, on hi ha obres. Les 12 i 35 minuts del matí. Comencem.
La mañana.
Estar informado.
Tenemos a nosotros a Charo Miralles, que es la alcaldesa de Benicarlo. Charo, muy buen día.
Buen día, Laura.
Finalment, el passat de junts per la nit tenia lloc aquest ple extraordinari on, evidentment, el més important i de lo que més en parla són dels sous dels diferents membres de l'equip de govern. M'agradaria que ens explicaràs una mica quin és el tema de les dedicacions parcials, de les exclusives. Tenim un total de 10 dedicacions parcials i una exclusiva, com és el teu cas, no?
Pues sí, com tu dius, hem considerat en aquesta legislatura que només hi haurà una dedicació exclusiva, que serà la de l'alcaldia. Nosaltres pensem que un poble com Benicarlo de 27.000 habitants, on és un ajuntament que té més de 200 treballadors, un pressupost anual de 23 milions d'euros, pues l'alcaldessa ha de tindre dedicació exclusiva i, com, tal com vaig anunciar, jo deixaré les meves activitats educatives per dedicar-me únicament i exclusivament a l'alcaldia de Benicarlo. De manera que només tenim una dedicació exclusiva i 10 dedicacions parcials. Les 10 dedicacions parcials tampoc no són totes en la mateixa, quan tenim la mateixa dedicació. Vam considerar que hi haurien dos dedicacions parcials de 74 hores que les farien el Ximo Bueno i Domingo Roca, i després hi haurien la resta de dedicacions parcials, exceptuant Carlos Flors i Marta Escudero, que tindrien més dedicació per degut a la responsabilitat de les àrees que assumixen, i la resta de regidors pues, tindrien una dedicació de 90 hores. La quantia d'aquestes retribucions serien els regidors de 90 hores cobrarien 1.620 euros mensuals, 12 pagues, i els regidors que tenen més hores de dedicació cobrarien 1.784 euros mensuals, 12 pagues també. Els dos regidors que he dit abans, que eren Domingo Roca i Ximo Bueno, tindrien una assignació de 1.320 euros mensuals de 12 pagues. I jo, com a alcaldessa, tindré 3.287 euros mensuals bruts, totes aquestes són sous bruts, 14 pagues. Aquestes van ser les retribucions que ells van aprovar per 14 vots a favor i 7 abstencions del Partit Popular. No va haver cap vot en contra. Considerem pues, que va ser un ple que tampoc no va tindre grans polèmiques, simplement en aquest punt de les retribucions pues, el Partit Popular va manifestar que li semblaven bé i però que s'abstendrien pues, per una qüestió de que havia sigut una decisió pues, de l'equip de govern. No? El grup de Ciutadans va votar a favor i per supost la comissió Compromís Esquerra Republicana Partit Socialista pues, va votar a favor i aquestes han sigut les retribucions que s'han aprovat. He de dir també que en l'Ajuntament, segons la llei, un ajuntament del tamany de Benicarlo pot designar fins a 10 regidors en dedicació exclusiva, que no és el cas nostre, però només he dit que serà el dia. I també podríem disposar de 7 càrrecs eventuals o assessories, que en el cas de l'Ajuntament de Benicarlo seran 0. No tenim cap assessor ni cap càrrec de confiança.
Evidentment, confieu en els tècnics de la casa.
Lògicament, els tècnics de la casa, però per exemple, pues, hi ha ajuntaments pues, on el secretari de l'alcalde pues, és un càrrec de confiança i jo puc dir en aquests moments que la meva secretària és la mateixa secretària que la que tenia Martina Domingo i que tenia Jaime Mundo, però per nosaltres no contractarem cap càrrec eventual, cap assessor ni cap càrrec de confiança, com és costum ja dins de l'Ajuntament de Benicarlo, i també puc dir que en la legislatura pues, tampoc no hi ha cap. De manera pues, que també he de dir que el sou de l'alcaldia és el sou brut que paga l'Ajuntament, però que en el meu cas no pagarà tampoc cotitzacions a la Seguretat Social, perquè jo, al ser funcionària de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, doncs és la conselleria la que assumeix les cotitzacions que m'ho fa fer, de manera que tampoc no suposarà cap gasto més a l'Ajuntament.
Estem parlant també, evidentment, d'assistències a plenos, en aquest sentit, i sous, no? Que també no deixen de ser un sou o aportacions econòmiques als membres de l'oposició. Heu decidit mantindre, no? En aquest cas, les aportacions que se fan a l'oposició.
Sí, en efecte. A veure, jo he de dir que tot l'equip de govern que té dedicacions parcials exclusius no cobra per assistències, vull dir que aquests sous que cobra l'equip de govern són el que cobrarà exactament per tota la feina que farà. En cas de l'oposició, podem dir que els dos portaveus del grup de l'oposició, que són el portaveu del PP i el portaveu de Ciutadans, tindran una dedicació parcial de 60 hores, que són 991 euros al mes. Ells sí que tenen una dedicació parcial també. i la resta de regidors del Partit Popular i de Ciutadans cobraran per assistències. Les assistències són les mateixes que la legislatura anterior. És cada ple 175 euros per, i màxim un ple no al mes, vull dir que es poden fer extraordinaris però no se cobren, i després cobraran les assistències a les comissions informatives, que també és la mateixa quantia que se cobrava en la legislatura anterior, que em sembla que són 70 euros al mes. 70 euros per comissió, perdó, 70 euros per comissió, fins un màxim de 6 comissions al mes. I la Junta de Portaveus, si acudixen els portaveus, ja tenen retribucions per dedicació, ja no la cobrarà, però si ve alguna altra persona que no té aquesta dedicació, doncs no sé si que es cobraria també la Junta de Portaveus. De manera que aquestes són les retribucions que se tenien a la legislatura anterior i que es costuma l'Ajuntament de Benicarló, i que tot això es continua exactament igual. No s'han tocat les retribucions als grups de l'oposició, són exactament les mateixes que la legislatura anterior. I tampoc no s'han tocat el que són les assignacions als grups polítics, que també tenen assignació.
Són més cars o més barats, dit així vulgarment, és el que vol saber la gent normalment que ens escolta, no? Si aquest equip de govern és més barat o més car que l'anterior.
Bé, doncs jo puc afirmar rotundament que és més barat. De fet, l'informe de l'interventor era favorable perquè no s'ha tingut que ficar modificació pressupostària, hi ha prou consignació. Per què? Perquè això estava pressupostat com a òrgans de govern des de principi d'any, no? Quant més barat? Doncs, bueno, si ho comparem en el juny del 2011, que és quan va entrar l'anterior equip de govern, ens podem dir que és un 18% menys. Mm-hmm. Menys. Però jo recordo que en l'anterior legislatura, a mitjana legislatura aproximadament, hi havia una rebaixa de sous d'un 20%, de manera que això suposa que els sous d'aquest equip de govern és 8,84 menys que el que cobrava l'equip de govern en acabar la legislatura. De manera que tant si ho mirem com al començament de la legislatura com si ho mirem al final, aquest equip de govern és més barat que l'anterior. Sí que va afirmar el senyor Manya, per exemple, que tenim menys regidors, però si tenim menys regidors també cada regidor assumís més àrees i més responsabilitat. Amb la qual cosa el que hem de mirar és globalment l'equip de govern, perquè són les mateixes àrees, la mateixa feina. Vull dir, la mateixa feina, aquest equip de govern la fa en 8,84 menys gasto que el que feia en l'anterior equip de govern.
Doncs, Sara Miralles, alcaldessa de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
Les 12:44 minuts del matí. Aquesta és l'entrevista que amb una miqueta de dificultat amb el so, pel que demanem disculpes, manteníem amb l'alcaldessa de Benicarló, Xero Miralles, al voltant dels sous i retribucions de la corporació municipal. Temps per una pausa publicitària i de seguida amb qui parlem és amb Hugo Romero, que és el regidor de Govern Obert, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Vinaròs, que ens explicarà que han decidit publicar a la web del Consistori Municipal totes les agendes amb les reunions que mantenen els membres de l'equip de govern amb diferents empreses i ciutadans de la localitat de Vinaròs.
La mañana.
Estar informado.
Por fin es verano. Tiempo de vacaciones, playa y de disfrutar de tu aire acondicionado instalado. En Electrohiper Europa te realizamos presupuesto inmediato y gratuito. Además, disponemos de los mejores precios y la mayor variedad en modelos y marcas. Mitsubishi, Fujitsu, Daihatsu, Isense, Samsung. Ven y compruébalo. Te lo financiamos por solo 20 euros al mes. Y recuerda, la instalación de todas nuestras máquinas cuenta con la garantía de Electrohiper Europa. Aire acondicionado. Electrohiper Europa. Precios bajos siempre.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaròs de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Mercado Medieval de Sant Mateu. Revive la historia y visita el Mercado Medieval de San Mateo, la capital del Maestrat de Montesa. Los días 10, 11 y 12 de julio tienes una cita con el Mercado Medieval de San Mateo. Oficios, personajes, paseo de ocas y de burros, grupos de música, gastronomía, cetrería y hasta un campamento militar. Revive el pasado en el Mercado Medieval de San Mateo. Es un mensaje del Patronato Municipal de Turismo de San Mateo.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Temps a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per tal d'apropar-nos fins a la ciutat de Vinaròs, ja que el web de l'Ajuntament publica les agendes de l'alcalde i regidors de l'equip de govern. Es tracta d'una mesura que s'ha posat en marxa des de la regidoria de Govern Obert, Participació Ciutadana, Transparència i Noves Tecnologies. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Hugo Romero, que n'és el seu responsable. Hugo, bon dia.
Bon dia.
Una de les primeres mesures que heu posat a terme des de l'equip de govern és des d'aquesta transparència de la que vosaltres també heu parlat tant, sobretot en campanya electoral, ha sigut donar a conèixer quina és l'agenda que teniu tots i cadascun dels membres de l'equip de govern. Conta'ns una mica com ho articuleu això.
Sí, pues és més que res un acte simbòlic, no? Perquè no és un gran acte de transparència, però sí que vam trobar una bona idea de que la gent del poble conegui en qui es reuneix l'alcalde, en qui es reuneixen els regidors i, en definitiva, que dediquen el temps que estan empleant com a servei públic, com a servei polític. Entonces, això és més que res un acte simbòlic que sí que entra dins de lo que diguéssim la transparència i perquè la gent conegui i pregunte i pugui preguntar a la fi de comptes, rendició de comptes de l'activitat dels polítics.
En definitiva, el vostre objectiu és integrar també la ciutadania de Vinaròs dins del que és el funcionament diari, no?, d'un ajuntament.
Sí, clar, és el que comentava abans, la rendició de comptes. Quan una persona no sap què es maneja dins l'ajuntament, és molt difícil que pugui participar, és molt difícil que es pugui integrar en la vida, no institucional, però sí en la vida política. Entonces, una de les coses que farem és la transparència i d'aquí l'agenda, de que la gent conegui què estan fent els seus representants i pugui preguntar, pues, què vas parlar en aquesta reunió, o què vas dir este dia en aquesta persona, o aquí o allà, el que sigui.
Molta gent se pot preguntar fins on teniu, no?, o on comença i on acaba la privacitat si un se reuneix amb els diferents membres de l'equip de govern. Com ho gestioneu això, Hugo?
Sí, a veure, l'agenda sempre estarà subjecta a la protecció de dades. No apareixeran noms privats de persones que es venen a reunir en el alcalde o en els diferents regidors. El que sí que apareixeran, pues, seran noms d'empreses, noms de col·lectius, noms de diferents associacions, perquè, esclar, la majoria de persones volen mantenir-se anònima, pues, perquè tenen problemes, no volen ser vistes i reconegudes públicament com que quedes reunit en tal persona, i doncs això sí que ho contemplarien com a atenció al ciutadà simplement. Però en el moment en què passen per l'Ajuntament, pues, empreses o col·lectius, associacions, això sí que en un principi sí que comptaran a l'agenda perquè la gent conegui aquestes associacions, aquestes empreses, aquestes plataformes s'han reunit en els diferents regidors o l'alcalde.
Hugo, com podem consultar aquesta agenda si és que ja està disponible, que entenem que sí, no?
Sí, l'agenda és molt fàcil. Entres a la pàgina web de l'Ajuntament i dins del que seria el portal de la transparència, que apareix aquí a mà dreta, un momentet, entro i si no...
Molt bé, estem fent ja l'exemple gràfic, poquet a poquet.
Entre a mà dreta tens un menú que és seu electrònica i porta de la transparència. Entres a porta de la transparència i informació sobre el primer apartat, a punt 1, informació sobre els càrrecs electes del personal, i el punt número 3 és agenda institucional de l'alcalde i dels regidors i regidores. I entres i te surten els diferents regidors i regidores, i també l'alcalde, i cliques damunt i te surt l'agenda, doncs, la d'Enric Pla o la meva o qualsevol regidor.
En qualsevol cas també estan apareixen, no?, en aquesta web municipal, els horaris de contacte, els mails, per a que qualsevol persona que vulgui accedir a vosaltres ho pugui fer, no?
Sí, sí, és una, també una altra mesura més simbòlica, que la gent que vulgui parlar o consultar o fer suggeriments a qualsevol de regidors o l'alcalde pugui fer-ho. L'horari que tenim marcat també és un acte, un horari una mica literal o simbòlic també, perquè clar, no anem a ficar les 24 hores, és un horari que precisament es destinarà a rebre la gent. Si una persona treballa, si una persona no pot acudir a aquestes hores, es tracta de demanar cita prèvia, enviar un correu, i entonces ja es reorganitzaria l'agenda perquè pugues parlar també amb el regidor.
Hugo, se n'ha parlat i molt del tema de la participació ciutadana a través de, per exemple, plens de la ciutadania, com vosaltres proposàveu, no?, en campanya electoral. No sé si ja t'has posat a treballar precisament en això, ja que tu eres el regidor de participació ciutadana.
Sí, mira, ara precisament estava començant a enllestir el que és el borrador del reglament del ple trimestral, del ple popular, com dius. I sí, és una idea que vam tindre durant campanya i que pensem dur a terme. Tenim la idea de que el primer ple popular sigui sobre el mes de setembre-octubre, fent-ne un cada 3 mesos, i un ple on qualsevol persona, qualsevol associació o col·lectiu se pugui debatre, juntament amb el regidor, juntament en qualitat d'igual. Els regidors en aquest cas no serien un càrrec públic més enllà de qualsevol persona, i seria un debat, una xerrada, un col·loqui sobre diferents temes que aportaria la mateixa ciutadania al mateix ple. No seria l'Ajuntament el que diria anem a tractar aquests temes, sinó esperem que la gent s'involucre i que aporte temes i propostes per debatir en aquests plens populars.
Se faria a les instal·lacions de l'Ajuntament, al propi saló de ples, per a donar-li un caràcter més institucional, no?
No, en un principi volem fer-ho en un lloc molt més ampli. El saló de plens entenem que per un ple popular esperem que l'assistència sigui molt major a la que pot cobre el saló de plens d'aquí dalt. Estaríem parlant de llocs, però potser com l'auditori, o si fes bon temps en places obertes, ja això està per estudiar.
En qualsevol cas, qualsevol persona que tinga a bé fer algun tipus de suggerència a través de tu, en aquest cas del regidor de participació ciutadana, també pot plantejar preguntes, no?
Sí, sí, esclar, jo tinc el correu estabilitat, també tinc el correu participa@vinaros.es. Qualsevol persona pot fer arribar suggerències, problemes, queixes en aquests correus, si no el meu, el del regidor en concret, en va destinada la suggerència o problema, i ahí estem.
Hugo Romero, regidor de Govern Obert, Participació Ciutadana, Transparència i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Vinaròs. Gràcies per fer-nos 5 cèntims sobre aquesta nova ferramenta que s'ha posat a l'abast de la ciutadania. Gràcies i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon dia igualment.
Les 12:53 minuts del matí, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. A continuació anem amb una nota informativa que ens proporcionen des de la seu nord de la Universitat Jaume I de Castelló, una seu que pots trobar a Vinaròs, concretament on està la mateixa biblioteca. Es informen que van a fer una sessió sobre la matrícula a la seu nord de la UG. En aquesta sessió, els futurs estudiants que desitgen realitzar la matrícula online rebran informació sobre el procediment i alhora podran presentar la documentació en la seu nord sense tindre que desplaçar-se al campus. Aquest curs acadèmic 2015-2016, com ja s'està realitzant en els darrers anys, el Servei d'Infocampus de la Universitat Jaume I ha programat diferents sessions informatives sobre el procediment de matrícula no presencial tant en el campus del Riu Sec com a les seus de Vinaròs i Valldoixó. A Vinaròs, seu del nord de la UGI, la sessió informativa sobre el procediment de matrícula es realitzarà, atenció, el proper dilluns 20 de juliol a les 17 hores al Saló d'Actes de la Biblioteca Municipal, ubicada al carrer Pilar número 26. Aquestes sessions sobre la matrícula online mitjançant l'adreça matricula.ugi.es seran comunes per a totes les titulacions als graus i donaran informació als estudiants sobre les pantalles de matrícula, l'elaboració dels horaris, dels crèdits. L'objectiu de les sessions és facilitar la matriculació a tot l'estudiantat de la UGI, especialment a l'alumnat de primer accés que es troba davant d'un tràmit tan nou com important per a ell i vol gaudir amb seguretat de la possibilitat de matriculació no presencial. Es realitzarà una connexió a l'assistent de matrícula de la UGI i es mostraran les pantalles de procés de matriculació. Recorda, per tant, el dia 20 de juliol a les 5 de la tarda i al Saló d'Actes de la Biblioteca Municipal tens una cita si vols conèixer com matricular-te de forma online dins de la Universitat Jaume I de Castelló. Sobretot, molta atenció per a aquelles persones que es matriculen per primer cop a la UGI de Castelló.
Por fin es verano. Tiempo de vacaciones, playa y de disfrutar de tu aire acondicionado instalado. En Electrohiper Europa te realizamos presupuesto inmediato y gratuito. Además, disponemos de los mejores precios y la mayor variedad en modelos y marcas. Mitsubishi, Fujitsu, Daihatsu, Isense, Samsung. Ven y compruébalo. Te lo financiamos por solo 20 euros al mes. Y recuerda, la instalación de todas nuestras máquinas cuenta con la garantía de Electrohiper Europa. Aire acondicionado. Electrohiper Europa. Precios bajos siempre.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotospai.com.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Mercado Medieval de Sant Mateu. Revive la historia y visita el Mercado Medieval de San Mateo, la capital del Maestrat de Montesa. Los días 10, 11 y 12 de julio tienes una cita con el Mercado Medieval de San Mateo. Oficios, personajes, paseo de ocas y de burros, grupos de música, gastronomía, cerrería y hasta un campamento militar. Revive el pasado en el Mercado Medieval de San Mateo. Es un mensaje del Patronato Municipal de Turismo de San Mateo.
I abans de marxar i de donar pas als serveis informatius de la cadena COPE, te contem que el Centre de Convivència per a Persones Majors de Sant Jordi obrirà les seues portes a l'octubre. L'edifici comptarà també amb una sala polivalent. L'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, i l'enginyer municipal, Carlos Rubio, van visitar aquesta setmana les obres que s'estan duent a terme en l'antiga caserna. Encara que amb certa demora sobre el termini d'execució previst, els treballs van indicar, segons el primer edil, estaran finalitzats al mes d'octubre. L'immoble, que fins fa uns mesos servia de magatzem municipal, està sent totalment rehabilitat. S'ha projectat que l'edifici tinga dos usos, un en la planta baixa, que serà el centre de la tercera edat, i la planta primera, que serà una sala polivalent. En aquesta es decidirà en un futur una utilitat més concreta perquè està obert a diverses possibilitats. L'immoble amb 200 metres quadrats de planta disposarà de dos accessos, un des de la plaça Major i l'altre, el principal, des del carrer Germana Teresa Mira. Arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes a continuació amb els serveis informatius de la cadena COPE que te conte l'última hora informativa. Tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, després a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, a més d'actualitat de les nostres terres, així a la mañana de COPE en el Maestrat, al 101.6 de la freqüència modulada. I on ja t'avanço, ens desplaçarem fins a la localitat de Sant Mateu per tal de poder gaudir del Sant Mateu medieval, un esdeveniment que torna a l'edat mitjana a aquesta localitat del Baix Maestrat entre el pròxim divendres i el proper diumenge. Seran uns instants. Fins ara.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Sigue, continúa el debate en el Parlamento Europeo sobre Grecia, en el que participa su primer ministro Alexis Tsipras, después de que el gobierno heleno haya pedido ya un tercer rescate. El europarlamentario español Esteban González Pons le ha preguntado a Tsipras dónde están los más de 200.000 millones de euros que ya se le han prestado, y ha hablado sobre esa posibilidad de nuevo rescate.
Señor Tsipras, ahora va a pedir usted un nuevo rescate. ¿Qué le parecería que cualquier país de los que va a volver a prestarle dinero a Grecia hiciera un referéndum en su territorio sobre hay que dar más dinero o no hay que dar más dinero a Grecia? ¿Le parece que eso sería democracia o le parece que eso sería solo soberanía?
La amenaza yihadista en España es mayor que en el año 2004, pero estamos haciendo bien las cosas. Lo ha asegurado hoy Ángel Sanz, el jefe del área de inteligencia contraterrorista del CITCO, en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Jessica Quintero.
La amenaza terrorista en España procede de Marruecos, aunque no se descarta que puedan venir yihadistas desplazados desde países limítrofes como Francia, según el jefe del área de inteligencia contraterrorista del CITCO.
Pueden existir planes directos de franceses que, en vez de decidir actuar en su país, pues crucen nuestra frontera y actúen pues en cualquier parte de nuestro país. Lo más probable sería Cataluña.
Ángel Sanz ha destacado que este año todos los detenidos proceden de España y de Marruecos.
Más cosas. En reunión de la comisión de expertos del PSOE, que estudia una reforma de la Constitución con la presencia del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Susana Moneo.
Sánchez se reúne ahora con 17 expertos para hacer su propuesta de reforma de la Constitución, que quiere consensuar luego con todos los grupos. No ha concretado sobre la propuesta del PSC de reconocer un Estado plurinacional. Se mantiene en el federalismo frente a Rajoy y los nacionalistas.
Tampoco estoy de acuerdo con quienes pretenden hacer una enmienda a la totalidad de la Constitución de 1978. Con quienes pretenden honrar o hacer honrar a nuestros abuelos deshonrando el legado de todos los padres. Porque tan error es no mover una coma como tratar de liquidar la Constitución de la democracia.
En un mensaje de confianza asegura que jamás van a dilapidar el legado de la Carta Magna.
Y escuchen este titular, por favor. Más de 15 millones de conductores reconocen haberse quedado dormidos al volante. Son datos de la Comisariado Europeo del Automóvil, Mónica Danet.
Son los llamados microsueños, en los que apenas en 2 segundos el conductor cierra los ojos, se duerme y además causan el 24% de los accidentes mortales. 7 de cada 10 encuestados reconoce haber tenido somnolencia y mientras conducía, aunque solo la mitad, para descansar. Este sueño también está motivado por la ingesta de medicamentos, como explica el director de CEA, Fernando González.
Pero en cualquier caso, los médicos sí tendrían que, cuando están tratando a un paciente con algún tipo de medicación que pueda afectar a su capacidad para conducir, deberían informar de los riesgos.
Si queda acreditado que el sueño causó un accidente, es una imprudencia grave penada con cárcel y retirada del carné hasta un máximo de 9 años.
Y en los deportes
de ABC.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, en los deportes. Y vamos a comentar, Juan Antonio Alcalá, que el Madrid está preparando un gran acto de despedida a lo grande para Iker Casillas.
Se lo merece el portero del Real Madrid, 16 años en el primer equipo del Real Madrid, ganador de todos los títulos posibles, y están contadas las horas de Iker, del capitán, en la que ha sido su casa. Va a renunciar a parte de los 12 millones de euros que aún tiene firmados para las próximas 2 temporadas y se irá al Oporto de Portugal. Habrá un gran acto de despedida abierto al público, lo está preparando con mimo y con cariño el Real Madrid, y llega Kiko Casilla, el portero del Español, al que el Real Madrid va a fichar, como viene informando la cadena COPE, por 3 millones de euros. El presidente del Español dice estar alucinado con esta noticia de que se van a llevar a su portero.
Estoy sorprendido, estoy, no sé si decir alucinado, de todo esto que está saliendo. Yo no he negociado con nadie, ni del Real Madrid, no he negociado con los representantes, no he hablado con el jugador. No sé de dónde sale esta cantidad. Yo no sé si mañana habrá alguna cosa.
Mañana, en efecto, puede haber alguna cosa. A las 7:15 de la tarde debatimos en la linterna qué ilusión le hace al aficionado del Real Madrid el fichaje de Kiko Casilla para el primer equipo del Real Madrid. Noticia de última hora, hace 5 minutos en Barcelona. Estos son los 4 candidatos a la presidencia del FC Barcelona proclamados por la Junta Electoral. Joan Laporta, José María Bartomeu, Agustí Benedito y Toni Freixa. Elecciones en el club a la presidencia del club el sábado 18 de julio. Y tenemos ya en marcha la 5ª etapa del Tour de Francia. Es en el norte del país, son 189 kilómetros. Desde las 4 el Tour de Francia en cope.es y a partir de las 5:15 a través de toda la red de emisoras.
Se va Iker Casillas y llega Kiko Casillas.
O sea, que en la camiseta es fácil para el marketing. Le quitas la S y ya está. Y te vale la S.
Parece un juego de palabras. Señor. Gracias, Alcalá. Son la 1:05, 12:05 en Canarias. La información sigue en tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía, José Luis Pérez.
COPE, estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Españoles por el mundo, Tiempo de Juego por el mundo. Hola, Edu Londres, muy buena.
Hola, muy buena.
Están en todas partes.
Y eres seguidor de Tiempo de Juego, ¿no? Me ha dicho Evia, que además llevas la cuenta no oficial de...
De la primera hora.
Edu, que seas muy feliz en Londres. Y estamos muy agradecidos por ello.
Un abrazo, Edu.
Vale, un abrazo, Paco.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Salutacions cordials de nou, soc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, al 101.6 de la freqüència modulada. El temps de ràdio on tractem de contar-te i d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. I dins d'aquesta segona part del nostre programa anem a parlar del taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic. La regidora d'Hisenda, Indústria i Ocupació, Maria Cano, passarà pels nostres micròfons per explicar-nos com podem fer les sol·licituds, en definitiva, per tal d'explicar-nos quins són els requisits per tal de poder formar part d'aquest taller d'ocupació. També ens submergirem a l'edat mitja i ho farem viatjant fins a Sant Mateu, on ja ho tenen tot a punt per a la celebració de Sant Mateu Medieval, que s'inicia el pròxim divendres. Ana Besalduc, alcaldessa del municipi, ens parlarà de l'àmplia programació que tenen previst dur a terme. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titulars. La Generalitat Valenciana subvenciona amb 11.767 euros la millora de la cala de sol de riu a Vinaròs, segons s'informa des del Partit Popular. La regidora Elisabet Fernández assegura que es demostra que no fan falta sous de 1.300 euros al mes per aconseguir subvencions que milloren la ciutat. Més coses, el Centre de Convivència per a Persones Majors de Sant Jordi obrirà les seues portes al mes d'octubre. L'edifici comptarà també amb una sala polivalent. Les obres de rehabilitació es van adjudicar a la mercantil Consb SL per un import de 357.730 euros. L'actuació ha sigut possible gràcies a la signatura d'un conveni entre la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Sant Jordi, a través del qual l'administració provincial aporta 200.000 euros en dues anualitats. La resta ho finançarà el consistori amb fons propis. Tírig es suma a la nova APP de la Diputació de Castelló per apropar la informació municipal a través dels dispositius mòbils. Per cert, el 24 de juliol comencen les festes patronals a la localitat. La 1:08 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons Meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 30,5 graus. Semblava que avui anava a fer una mica més de fresca relativa, però els termòmetres continuen molt alts. A Benicarló la temperatura en aquests moments és de 30,3, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 29,6. A Morella ronden els 29 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà dijous i a la zona costanera tinguéssim el cel amb núvols baixos que desapareixeran cap a migdia. Les temperatures màximes seran inferiors a les dels darrers dies, no superant els 29 graus en els moments més àlgids del dia, tot i que continua l'avís per onada de calor. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera el cel completament assolellat i temperatures que està prevista en poc sobrepassen els 29 graus. Molta atenció amb les nostres carreteres, una informació que ens patrocina com cada dia l'autoescola de Benicarló és Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de la PC a Benicarló Peníscola estan les obres de desdoblament de la variant, que a més avui estan en plena efervescència i hi ha moltes obres en aquest tram. Molta cura també a la CB125 a Morella, on també hi ha obres. La 1:10 de la tarda. Seguim.
La mañana.
Estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar del termini de selecció de personal per al taller d'ocupació Vinarosa Dinàmic, que ja s'ha presentat a la ciutat i que, evidentment, donarà feina a moltíssima gent de la ciutat de Vinaròs. Tenim amb nosaltres a Maria Cano, que és la regidora d'Hisenda, Indústria i Ocupació. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Conta'ns per què els interessats en tal de poder participar, o bé com alumnes treballadors, o bé també com a membres de l'equip directiu, ja poden començar a fer la sol·licitud de plaça, no? Explica'ns.
Exacto. A partir de ayer ya se podía ir al CERVER, los alumnos trabajadores que quisieran, y proporcionar un código. Este taller es para mayores de 25 años. Y el código que tienen que proporcionar son los siguientes. AGAO0208, con la descripción instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes, o SSCB0209, dinamización de actividad de tiempo libre, educación infantil y juvenil.
Es decir, que dependiendo de cada una de las, digamos que ofertas que existen, uh-huh, la gente tiene que elegir o uno u otro, ¿no?
Exacto.
O se pueden apuntar a las dos,
a los dos,
los dos requisitos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Cuéntanos un poco en qué va a consistir este taller de formación. Digamos que por una parte tenemos el que se va a beneficiar sobre todo la brigada del ayuntamiento, y el otro que será todo de actividades de animación juvenil, ¿no?
Sí, el de las instalaciones y mantenimiento de jardines ya está claro, porque va a ser en la Avenida Barcelona y va a ser una zona jardinada. Uh-huh. Mientras que el de dinamización de actividades de tiempo libre aún no está claro lo que se va a hacer, dependiendo el tiempo y, claro, la época en que empiece, uh-huh, se verá qué actividades se harán.
Las solicitudes ya se pueden presentar, y no sé si hace falta algún requisito en particular, edades a las que va dirigida la oferta.
Para mayores de 25 años,
uh-huh,
y estar desempleado.
Muy bien. ¿El contrato de formación de cuánto tiempo es, María?
9 meses.
9 meses. Uh-huh. ¿Y por cuánto ha sido el importe concedido de este taller de ocupación?
349.000 euros, uh-huh, que ha dado Consellería y Fondo Social Europeo. Y el ayuntamiento ha cofinanciado con 20.000 euros.
María, ¿y a partir de cuándo está previsto que den inicio estas actividades?
Tienen que empezar antes de noviembre. Uh-huh. Estamos previstos que para octubre, pero aún no están claras las fechas.
Bueno, en lo que se refiere a la presentación de solicitudes, ya han comenzado, como tú bien explicabas, uh-huh, pero ¿hasta qué día tenemos de tiempo para poder presentarlas?
Por ahora no hay fecha límite.
Uh-huh. Es decir,
ya avisaremos, sí, pero
que la
por
gente
ahora no.
Que se presente, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien, pues
que vaya yendo, pero no. Y luego está el personal directivo.
Muy bien, esa la selección se hace desde el propio ayuntamiento, ¿no?
Exacto. Esas empiezan el día 20. El día 20 se colocará la resolución en la web del ayuntamiento con los requisitos que hacen falta y unos datos para cumplimentar, y se llevará al ayuntamiento.
Cualquier persona interesada y que cumpla evidentemente los requisitos, uh-huh, que se digan en la oferta, ¿dónde tiene que llevar la solicitud en este caso?
A LOIAC.
A LOIAC, muy bien. Uh-huh. Pues María Cano, concejala de Hacienda, Industria y Ocupación, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que sea todo un éxito y que finalmente pues esas plazas evidentemente se cubran a este taller de formación para alumnos trabajadores. Muchísimas gracias por atendernos y buenos
Muchas
días.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
Mercado Medieval de San Mateo. Revive la historia y visita el Mercado Medieval de San Mateo, la capital del Maestrat de Montesa. Los días 10, 11 y 12 de julio tienes una cita con el Mercado Medieval de San Mateo. Oficios, personajes, paseo de ocas y de burros, grupos de música, gastronomía, cetrería y hasta un campamento militar. Revive el pasado en el Mercado Medieval de San Mateo. Es un mensaje del Patronato Municipal de Turismo de San Mateo.
I a continuació anem a parlar de Sant Mateu Medieval, un esdeveniment que tindrà lloc al llarg d'aquest cap de setmana. De fet, les activitats arrenquen el pròxim divendres, dia 10 de juliol. Tenim amb nosaltres a Anna Besalduc, que és l'alcaldessa de Sant Mateu. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Ja ho teniu tot llest per tal d'encetar una nova edició de Sant Mateu Medieval?
Bueno, pues la veritat és que estem en tots els preparatius, tota la infraestructura està... organitzar i preparar per a que a partir de demà de matí mateix començo ja tot el muntatge físic de la quarta edició del Sant Mateu Medieval.
Un Sant Mateu medieval on podríem parlar d'infinitat d'actes. Destaca'ns una mica de l'àmplia programació que heu preparat. Quins serien els més importants per a vosaltres?
Bueno, a nosaltres, a l'Ajuntament, un dels actes que ens agrada més és l'acte d'inauguració del Sant Mateu Medieval, perquè sempre aprofitem per a fer una recreació històrica d'algun privilegi reial que se li otorgava al poble de Sant Mateu. Que sabeu, els que ens escolten, perquè ja ho hem dit moltes vegades, que Sant Mateu en l'època medieval pues, era la vila i cap del Maestrat i que pues, això li donava un plus, no? I vam aconseguir en aquesta època molts de privilegis reials, entre altres el privilegi de fer fira, que ja vam recrear el primer any este privilegi, però Sant Mateu era una població tan important que el rei li va otorgar dos fires a l'any i enguany pues, recrearem este privilegi de fer la segona fira, que era un privilegi, com te dic, reial i que passa al nostre llibre de privilegis, entre altres. Pensem que el Sant Mateu Medieval té que ser un escaparate tant del nostre patrimoni com de la nostra història i, per tant, pues, solem utilitzar molt el rigor històric en este acte inaugural. Però, a banda d'això, pues, la gent pot entrar al Facebook Visit Sant Mateu, on allí podrà veure pues, més de 80 activitats que durant tot el dia se van a fer, si bé pues, destacar diverses cosetes, entre elles el torneig de cavallers en cavall, que ja vam fer l'any passat, però que enguany, donat l'èxit, tornem a reproduir, però en una miqueta més d'espectacle de no? que l'any passat. Però a mi també m'agradaria destacar que hi haurà pues, molts detalls i moltes activitats per als xiquets, dels xiquets que ens visiten i els xiquets del poble de Sant Mateu i que la majoria d'aquests tallers pues, estan organitzats d'una forma totalment altruista per gent del poble que se sent molt implicat en el Sant Mateu medieval, que se sent molt orgullosa del seu poble i que vol col·laborar en tota aquesta festa i aquesta recreació històrica.
Podríem dir que trobeu la implicació no, de tot un poble en l'organització d'aquest esdeveniment, Anna.
Sí, des de la primera edició vam destacar que l'èxit ja d'aquesta primera edició, que sabeu pues, que la primera edició sempre costa arrencar una mica, ja va ser un èxit rotund, i que l'èxit és, va ser col·lectiu perquè tota la gent del poble se va implicar d'una forma tremenda. No només la gent que se va vestir com a l'època medieval, que és cada any més gent, gent del poble, la gent anant pels carrers vestits de l'època medieval, sinó també dels comerços que surten al carrer, que transformen les seues botigues en una recreació medieval, en tota la gent que vol col·laborar per a fer tallers. Bueno, pues és una implicació absoluta. Des de luego, sense tota aquesta gent, seria impossible que des de l'Ajuntament poguessin fer tot el que està programat per a fer.
La veritat que mirant, no, el programa, no hi ha hora ni pel matí ni per la tarda on no se faci alguna cosa, és a dir, que tenim activitats per a tots els públics, però tal volta ho penses sobretot en els més menús de la casa, no? Contacontes, tenim bueno, exhibició de cetreria, que també els agrada molt als menuts. Està bàsicament pensat també per a ells, no? Per a una visita en família a Sant Mateu.
Efectivament. L'objectiu és que ens visiten les famílies, no?, que estan les famílies de la nostra comarca, la gent que puga estar de vacances per la costa, que, bueno, ja hi ha molta gent de vacances, i és veritat que, pues, el Sant Mateu medieval comença a les 10 del matí, però que s'allarga fins a les 12 i la 1 de la nit, i que, per tant, pues, molts de visitants que estan, pues, en les nostres costes poden, quan acaben de la playa, pujar a Sant Mateu i acabar de passar un dia absolutament redó. Però també tinc que dir que qualsevol persona que vingui a visitar-nos des de les 10 del matí fins a la 1 de la nit, pues, se pot trobar en tantes actuacions diverses i diferents cada una, que pot estar tot el dia i no avorrir-se en absolut, perquè sempre tindrà algo que descobrir. Quan no hi haga una activitat, pues, tindrà el nostre patrimoni en visites guiades i, bueno, pues, també podrà disfrutar de la nostra plaça de Sant Mateu, que sabeu que és una de les places més boniques d'Espanya. És una plaça molt gran i que pot disfrutar d'un refresc a la nostra plaça i, sobretot, a partir de les 9 de la nit, pues, pot disfrutar d'una fresqueta envidiable en aquests dies de tanta calor.
La veritat que sí, que aquestes recetes de la vostra plaça conviden a sentar-se una, a prendre qualsevol tipus de refresc a la fresqueta i, evidentment, gaudir dels espectacles que heu programat. Quanta gent, Anna, calculeu que us visita durant tot un cap de setmana d'un Sant Mateu medieval? Suposo que teniu les referències d'altres anys.
Sí, bueno, pues hasta ara podem... És difícil de calcular, és veritat, però per els impactes econòmics i per el que des de l'oficina de turisme se pot controlar, nosaltres calculem que l'any passat ens vam visitar, pues, entre 10 i 12 mil persones. Pensem que enguany se pot superar aquesta xifra i, bueno, Sant Mateu està perfectament capacitat per a absorbir tota aquesta gent que puga vindre. Sabeu que tenim molts de restaurants també en una gastronomia envidiable i que crec que la pràctica majoria dels restaurants tenen inclús menús dedicats, menús medievals, per a que ja pugui ser la guinda del pastel, no? Per a que la gent que estigui a Sant Mateu pugui tindre la sensació de que ha retornat als segles d'esplendor de la nostra vila i que, a més, pugui disfrutar també d'uns menús adequats a la època.
Anna, és important per a la gent de la nostra comarca que es desplaça des de la costa cap a l'interior conèixer una mica els punts d'aparcament o on pot deixar el cotxe, bàsicament, quan arriba a Sant Mateu, perquè una vegada arriba, evidentment, al casc antic, al que és la plaça, està tot completament tallat, suposo.
Sí, bueno, la plaça i tots els carrers adjacents a la plaça, que d'on se munta el Sant Mateu medieval, però a cada entrada del poble hi haurà persones que se dedicaran a orientar a tots els visitants per a els llocs que estan habilitats per a l'aparcament. N'hi ha molts de llocs habilitats, no hi haurà problema d'aparcament. Bueno, si hi hauria problema d'aparcament ja seria perquè han vingut...
Perquè ha sigut un èxit, eh?
Perquè ha sigut més que un èxit, no? Crec que no hi haurà problema d'aparcament. Tenim solar habilitat per a anar això, per a que la gent pugui aparcar i, com te dia, a cada entrada del poble hi haurà una persona que orientarà cap a on ha d'anar la gent per a poder aparcar també dir a la gent que tots els llocs tenen habilitats per aparcament estan com a màxim a 2 minuts caminant de la plaça. Vull dir que no tenen que tindre problemes, que encara que hi ha un aparcament no veuen físicament el mercat medieval, pues que no hi ha problema perquè en 2 minuts caminant poden estar en la plaça Major de Sant Mateu.
Anna, per què cal adreçar-se cap a la localitat de Sant Mateu aquest cap de setmana?
Pues perquè Sant Mateu és un poble meravellós, en una història i en un patrimoni que molta gent encara té que descobrir. Aquest és el comentari que la gent mos fa quan se'n va. No sabíem que estava este poble en tot este patrimoni i en esta història, perquè ho podem passar molt bé per totes les activitats que hi ha i perquè Sant Mateu és un poble molt acollidor. La gent, els sanmatevans i les sanmatevanes, són gent molt acollidora i no només poden disfrutar de tot el que hem estat parlant, sinó que a més poden disfrutar de l'hospitalitat del nostre poble i que estic segura que si venen a visitar-nos i descobreixen Sant Mateu, tornaran, com molts han fet, no?, després del Sant Mateu medieval, pues a passar un cap de setmana, una setmana de vacances i a visitar a la vila i cap del Maestrat.
Doncs clar que sí, serà moltíssima la gent que s'acostarà cap a la localitat de Sant Mateu, la capital històrica del Baix Maestrat, aquest cap de setmana. Anna, que vagi molt bé, que el temps us acompanyi, que segur que sí, que no faci tanta calor com aquests dies, que això també és sí, important.
És important.
I que gaudiu d'aquest Sant Mateu medieval. Nosaltres et prometem que també estarem a Sant Mateu per tal de visitar aquesta gran fira, aquest gran mercat. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Te contem a continuació una nota més d'agenda de cara al cap de setmana i és que aquest dissabte, concretament a les 6 de la tarda, se presentarà al Nord Baix Maestrat un bureo a l'estil de les comarques del Nord. Concretament a les 6 de la tarda i a l'Auditori Municipal se presentarà el treball musical al Nord Baix Maestrat, que inclou peces de música tradicional d'aquesta comarca, un conjunt de cançons, balls i altres danses de pobles com Sant Mateu, Vinaròs, Càlits, Benicarló, Xert, entre d'altres. I a partir de les 10:30 de la nit hi haurà un sopar i un bureo a l'estil de les comarques del Nord. Amb seguidilles, jota i fandango compliran el passeig marítim de Vinaròs, que a bon segur d'un gran nombre de balladors, no només de la ciutat de Vinaròs, sinó de moltes de les poblacions de la nostra comarca. Recorda, serà a partir de les 6 de la tarda. Primer es presenta aquest treball musical, un esdeveniment organitzat pel músic Àlex Torres a l'Auditori de Vinaròs, i després, a partir de les 10:30 de la nit i després de sopar, bureo a l'estil de les comarques del Nord de la província de Castelló.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @COPEVinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaròs de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaròs.
I a continuació anem a llegir un comunicat oficial de l'Ajuntament de Benicarló, i és que l'Ajuntament de Benicarló vol expressar el seu condol per la mort de Paco Albiol, el veí de Benicarló i un dels músics més estimats de la nostra ciutat. A pesar que ara mateix les paraules difícilment són un consol, la Corporació Municipal vol fer arribar tot el seu suport als familiars i amics i transmetre'ls ànims i forces suficients per afrontar estos moments tan dolorosos. Com dic, aquest és el comunicat oficial des de l'Ajuntament de Benicarló davant la mort d'aquest veí molt conegut a la ciutat de Benicarló i també a la nostra comarca, ja que, com hem avançat en el resum de notícies, era integrant del conegut grup Pepet i Marieta. Arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes a continuació amb els nostres companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem com sempre demà. Adeu.